Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La setmana passada els tipus de interès van tornar a pujar perquè el Banc Central Europeu va prendre aquesta decisió i no només això, sinó que va anunciar que ho tornaria a fer de cara al mes vinent amb aquests tipus d'interès que continuaran per tant pujant, s'acabaran situant al 3,5%. És veritat que l'últim semestre de l'any passat la compra-venda d'habitatges havia patit a casa nostra una aturada important. Més enllà d'això, durant l'any passat a Espanya es van vendre a l'entorn de 600.000 habitatges, uns 100.000 d'aquests es van vendre aquí a Catalunya. És cert, avui us ho hem explicat a l'informatiu, que hi ha també algunes distorsions en el mercat del lloguer de vivendes, especialment en ciutats com Barcelona, que segurament també està alterant o afectant d'alguna manera la compra-venda d'habitatge, però malgrat i això en aquest país encara la compra d'habitatge, a banda de ser, evidentment, en una determinada o en un moment determinat de les nostres vides, poder ser una necessitat, és també, per a moltes persones, una manera d'invertir, pensant fins i tot també en el futur. També és veritat que cada vegada és una mica més complicat aconseguir de comprar pisos, per exemple, a la ciutat de Barcelona, on cada cop van més buscats, no? I els preus van pujant i la gent té més preocupacions o més cabòries a l'hora de comprar un pis. Avui teníem ganes de parlar-ne de tot plegat. El Jordi Colotet és personal shopper, és assessor immobiliari, és una persona que fa molt temps que es dedica a ajudar aquelles persones que volen comprar un pis i acaba de publicar un llibre que es diu Las 7 puertas para comprar tu vivienda y acertar. Jo deia abans que aquesta part final del títol, i acertar, segurament és la més important quan, a més, en molts casos estem parlant de la gran inversió que podem arribar a fer en les nostres vides. Jordi Clotet, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Doncs molt bé, Pol, i content d'estar aquí amb vosaltres.
Gràcies per acompanyar-nos. Deia que segurament la part clau, no?, quan un es compra una vivenda, en referència al títol del llibre, és aquesta de comprar-lo i encertar-la, no?, que és la gran preocupació que té molta gent,
Sí, sí, sembla qualsevol cosa, però és la base, no?, és encertar-la, perquè tal com deies, estem davant de la compra més important que fem la majoria de les persones a nivell particular, no?, la d'una vivenda.
En sabem de comprar pisos? Ho dic perquè tinc la percepció que mira que gent abans que nosaltres ho ha fet, això de comprar pis, i que molta gent quan es posa a comprar un pis, a vegades fins i tot demana consell, o com a mínim demana al seu entorn, escolta'm, i tu amb això què vas fer o què vas mirar? I d'idees tothom te'n dona, que no sé si tothom les dona bones.
Tothom les dona, Pol, amb molt bona intenció, tothom. Però com això és una compra que no es fa sovint, que l'experiència és difícil d'anar-la agafant en base a anar fent compres, perquè comprem una vegada a nivell particular la nostra vivenda, o dues, o tres, potser, no? Però no és per anar agafant experiència. Per tant, algú jove que comença i que li vol preguntar als seus pares com ho fa, els pares li diuen, per sentit comú i per la seva experiència, què hauria de fer. Però normalment els consells que li donen no són encertats, no són bons. Clar. Precisament per això que he volgut fer aquest llibre, no? Perquè hi hagi una guia per al comprador, perquè la primera pregunta que em fas, dius, en sabem, en línies generals, i la resposta seria radicalment no. La majoria de la gent comença les coses de forma desordenada, amb moltíssima il·lusió, amb moltíssimes ganes, però fent uns errors que jo els veig tot sovint, diguéssim, no?, i que sé on porten.
Ara parlem d'aquests errors, com a mínim dels bàsics, diguem-ne, no?, dels que més sovint cometem tot plegats, però jo crec que d'entrada no hi ha un missatge que és que la gent entengui que tampoc existeix una fórmula màgica, diguem-ne, no?, o genèrica que serveixi per tothom i que es pugui aplicar. Ho dic perquè cadascú de nosaltres, doncs, som el nostre món, amb les nostres necessitats i les nostres possibilitats, per entendre'ns.
Evident, és així, no hi ha una fórmula màgica, però sí que hi ha un mètode, sí que hi ha un mètode i aquest mètode s'ha d'afrontar també amb l'actitud adequada, com qualsevol mètode, no? I el que deia, és una qüestió d'ordre. És una qüestió, per dir-te alguna cosa, tant de sentit comú, que abans d'anar a veure pisos has de saber si el pots pagar o no. Has de tenir un pressupost, però un pressupost ben fonamentat amb la teva realitat econòmica i financera. I això és senzill de fer. I en canvi no ho fa ningú.
Claro, i aquest segurament és el primer error de base, no? És a dir, que fem una mica de càlcul allò a l'ull de què ens podem gastar. Però a vegades no ens preguntem què podem pagar.
Sí, sí, exacte. Amb un simulador d'internet moltes vegades pensem que és suficient i no ho és pas, no ho és pas. Vull dir, s'ha de tenir el pressupost molt marcat per saber els teus límits i no estirar més el braç que la màniga i sobretot no fer-ho sobre la marxa. Quan t'has enamorat d'un pis preciós, que després, amb aquella il·lusió, et pot fer prendre una mala decisió i la hipoteca l'hauràs de pagar durant 25 o 30 anys.
És a dir, els números els hem de fer abans de posar-nos a buscar?
Per descomptadíssim que sí. S'ha de saber el pressupost, això és una cosa absolutament bàsica, com abans d'anar a veure pisos, abans de que et faci ballar al cap aquell menjador preciós o aquelles vistes panoràmiques. I dic, va, farem un esforç, i aquest esforç no té sentit fer-lo. L'esforç l'has de decidir en fred i racionalment. I la compra d'un pis és molt emocional, molt emocional. Per tant, li has de posar seny, diguéssim, abans de que les emocions se't traicionin.
Clar, no deixa de ser o sonar paradoxal, no? És a dir, que una decisió segurament de la profunditat o de la transcendència que té per la magnitud de la inversió, que hi ha per a moltes famílies, que diguis que té un component emocional tan gran, no? Quan sembla que hauria de ser una qüestió purament racional, no? De tinc això, puc pagar tant, per tant em puc permetre això i no la resta.
Exacte, el bo és l'equilibri, i això és el que proposo en el meu llibre, no? No oblidar les emocions, per mi són la base de la vida, les emocions, no? Però no és una compra que l'hagis de decidir només amb el cor, sinó que l'has de decidir amb el cor i amb el cap.
El mercat avui està més complicat que mai, ara en parlàvem també l'informatiu per totes les distorsions que hi ha pel mercat de lloguer, per l'elevat preu o els preus que hi ha per totes les circumstàncies que ens envolten?
Sí, o sigui, la situació és complicada, és òbvia, és complicada, però no oblidem que sempre ha estat un esforç comprar un pis, que de vegades quan pensem els nostres pares, imagina't, va costar aquell pis i parles de xifres que avui en dia semblen ridícules, però al seu dia no ho eren. Sempre té complicació i, en canvi, els errors que es fan acostumen a ser els mateixos, els d'abans que els d'ara, però sí que és cert, Pol, que a dia d'avui les persones joves, bueno, tots plegats ho tenim complicat, no? Però les persones joves ho tenen molt complicat.
Uh-huh.
I el que...
Per què? És a dir, quina és la barrera o el principal obstacle que ara provoca o ofereix al mercat?
Aviam, com qualsevol mercat, hi ha més demanda que oferta, i a més la demanda té unes necessitats, però no està preparada econòmicament i financerament per poder afrontar els peus que dicten aquest mercat, diguéssim, no? Tal com estàveu dient abans. Clar, si una parella jove que comença a competir amb un inversor que paga el contrat, doncs aquest partit està descompensat, no? Pot ser que el guanyi l'altre, no?
Sí.
El que passa que el que proposo en el llibre és, en lloc de... La primera porta, diguéssim, és passar de modo a queixa a modo a compra intel·ligent, no?
Sí, però què vol dir compra intel·ligent?
Doncs que no ens posem, que no posem el foco en tot el que no podem canviar, en que els interessos estan pujant, en que hi ha inversors que estan per sobre de mi per poder comprar. Vull dir, queixant-te de les circumstàncies no resols absolutament res. Hi ha una fórmula que sí que pots fer coses que depenen única i exclusivament de tu, que et posaran per davant de la majoria de la teva competència, que està com tu, diguéssim, que està buscant aquest...
Sí.
I això depèn únicament i exclusivament de tu, de fer els teus deures, diguéssim. No, no depèn de coses externes. I això és el que plantejo a la primera porta per després entrar en un mètode perquè puguis...
Ah, passa que, clar, tu dius, no?, quan estàs... Dius, això també és important, segurament, no desmoralitzar-se, no? És a dir, entendre que entres en un món que tu et fa molta il·lusió, però que té una sèrie de dificultats que les hauràs d'anar superant i, per tant, és important no caure en el desànim, diguem-ne, no?, en aquest primer moment quan veus la realitat del que hi ha.
Ni més ni menys, perquè caure en el desànim et suposa baixar la intensitat en una sèrie de coses que sí que has de fer per poder comprar i que depenen de tu, i que si no les fas no compraràs bé o no compraràs mai. Aleshores, si saps que és part del procés, que per dir-te alguna cosa, doncs que vagis a veure pisos, que les fotografies semblaven molt boniques i quan vas a veure'l, primer fan esperar mitja hora i estàs allà perdent el temps, i després quan el veus no té res a veure amb les fotografies, no? Si tu saps que això forma part del procés i no et mina la moral, doncs ho enfoques d'una forma, no? Si no, pot dir, ostres, demà no vaig a veure un pis, tu, perquè...
Costa que la gent tingui clar què busca?
Sí, això és algú que realment és...
Ho dic perquè tu t'hi dediques, vull dir, la teva feina és ajudar la gent a trobar un pis, diguem-ne, no? I segurament una de les primeres coses que els dius és, bueno, i exactament què vols, no? I no sé si la gent ho tenim gaire clar, què és el que volem o què és el que podem.
En aquesta pregunta, Pol, la gent té una resposta clara, diguéssim, no? Però jo vaig un pas més enllà i a partir d'una llista de desitjos i de necessitats, unes preguntes que tinc fetes amb un qüestionari,
sí,
que en mitja horeta ho han fet, diguéssim, no? Però els hi faig les preguntes que els fan reflexionar. I a vegades atenc a persones que fa més d'un any que estan buscant i en mitja hora se'n donen compte que el que estaven buscant potser no és el que necessitaven, no? Inclús a vegades la pròpia parella, no? Que estan buscant pisos diferents. Aleshores, el fixar l'objectiu és... bueno, és que en qualsevol procés a la vida, no? Si tens un objectiu clar, pots fer un pla per anar-lo a assolir. I moltes vegades la idea que té un consumidor és molt vaga, diguéssim, no? Una zona, un preu, un número d'habitacions i poqueta cosa més.
I s'ha de... I què és el que hem de clarificar? Quan volem decidir quin pis vull, diguem-ne, què és el que hem d'aclarir?
Bueno, d'entrada, aquestes coses, òbviament, s'ha de fer a mida per cada persona, no? Tal com deia, primer que tot, abans que res, el pressupost, hem de saber amb què comptem. No té sentit dir el que desitgem i dir que jo voldria una casa, primera línia, mar, llar de foc, pàrquing, està molt bé, però vull dir, ho hem d'alinear amb el que podem pagar o el que podem demanar al banc. Això és la base.
I després... Això, bàsicament, és quants estalvis tinc i què ingresso, o hem de tenir en compte més coses? Perquè, clar, és una compra a molt llarg termini o molts anys, per entendre'ns, no?
Cal tenir en compte bastantes més coses per fer-ho bé. D'entrada, quan siguis propietari, com a propietari tindràs unes despeses, també, d'impostos, de l'impost de béns immobles,
de la
comunitat, si és que estàs visquent en un edifici, diguéssim, no? I tens un dels pisos d'aquell edifici, de les possibles derrames que hi hagin, després la hipoteca que escolleixis, si és variable o no. Jo vaig aconsellar els últims temps hipoteques a tipus d'interès fix. Jo sé que els meus clients estan molt tranquils ara, però clar, el que està pendent de les pujades que explicaves abans, la seva economia canvia de cop. I tot això ho has de barrejar amb la teva situació econòmica, financera, i de vegades diuen, no, és que els meus pares m'ajudaran. Bueno, doncs, amb quant t'ajudaran? Amb quina quantitat? L'hauràs de tornar o no l'hauràs de tornar? Què suposa això? T'avalarien, no t'avalarien? I això són coses que normalment les persones no tenen concretades, intenten concretar-les a correcuita quan han vist un pis que els agrada. I aleshores poden passar dues coses, o que el perdin, aquest pis, perquè és molt bé, i el compri un altre, o que arribin fins i tot a discutir-se a casa, diguéssim, no? Dir, ostres, em vas dir que m'ajudaries. I, bueno, sí, t'ajudaré, però quan? O ara vull veure el pis.
Clar, però una de les coses del mercat immobiliari és que, a més, ara t'obliga molt a l'urgència, no? És a dir... Mira, és que hi ha molta gent que està interessada en aquest pis i si no l'agafes tu de pressa, segur que n'hi ha un que està esperant darrere per quedar-se'l, no?
Sí, sí, aquesta situació, aquesta pressió, que en parlo molt en el llibre perquè la gent...
Sí, per això, per això.
Hem de saber que ens entri per una orella i ens surti per una altra. I dedicar-nos al que hem de fer, al que podem fer. I què vol dir això? Que si tenim clar el que estem buscant i tenim el pressupost aprovat i ho hem trobat, hem de córrer per comprar-lo, independentment del que ens digui l'altra part. Però entre córrer i precipitar-se hi ha una diferència abismal. No es pot prendre una decisió tan important com aquesta sense haver contrastat temes jurídics, tècnics, veïnals, no?, dels veïns que tindràs si vas a comprar. Si no, és una temeritat comprar un pis. Per bonic que sigui, no pots decidir-te a comprar un pis sense contrastar-ho tot.
A més, hi ha un element que a vegades perdem de vista. Jo crec que tu en el llibre ho expliques, no?, i ho dius molt, molt clarament. Però a vegades quan un està buscant pis, i passa tant si compres com si vols vendre, és a dir, com si vols llogar, perdona, que és entendre que la immobiliària no està treballant per tu, diguem-ne, no? Sinó que està treballant per qui ven o per qui lloga, no?, en aquest cas. Perquè a vegades el tracte a vegades que s'acaba establint, no?, entre la persona immobiliària que ensenya vivenda i qui va a comprar o a llogar, a vegades es confon pel tracte que hi ha. En realitat, aquella persona està allà per intentar col·locar aquell pis.
Exacte. I es confon perquè hi ha comercials que mostren vivendes, doncs, que fan bé la seva feina, que són amables, que són simpàtics i que tracten també bé el client, molts d'ells, no? Però es confon perquè ha estat contractat pel propietari i hi ha interessos contraposats entre el que vol vendre i el que vol comprar, començant pel preu, no? Que si vens vols vendre pel màxim i si compres vols comprar bé de preu. Aleshores, és ben bé així, és pensar que si vols un servei has de contractar un professional que t'ajudi.
Ho dic perquè en aquest procés que tu expliques en el llibre, no, i que ho expliques per portes, per entendre'ns, hi ha aquesta porta, la sisena, no, en què parles de negociar el preu, de les condicions de la compra, i una de les coses que dius, escolta'm, genera expectatives, vull dir que demostra que aquell pis et pot interessar, però tampoc t'hi accedeixis, no? Perquè aleshores sí que et pots convertir en una víctima fàcil de preus elevats o de presses innecessàries.
Sí, és així. Aviam, tots negociem des de petits, no?, a la vida, cada dia, no? Però negociar la compra d'un pis, moltes vegades les persones després quan recapaciten diuen, ostres, no hauria hagut de dir això, no? Perquè si tu entres en una vivenda i dius, carinyo, ja l'hem trobat, és aquesta, després demana que te la rebaixin, no? I ja, no, això no es pot rebaixar i compraràs. Aleshores, sempre és més fàcil negociar per un tercer que no pas per un mateix, però sí que hi ha unes pautes que et poden facilitar molt la vida en aquest tipus de negociació.
Una figura com la del personal shopper, en què ajudeu o de què serviu? Perquè pot haver-hi molta gent que ara ens estigui escoltant, segurament dels que ja han fet la seva compra, diguem-ne, i que puguin dir, escolta'm, jo em vaig comprar el meu pis i no vaig necessitar ningú que m'hi ajudés. En què canvia, diguem-ne, aquesta operació quan hi entreu persones com tu, que us hi dediqueu, que hi enteneu i que coneixeu el mercat?
Bé, és professionalitzar la compra. Tal com dius, de les persones que ens estiguin escoltant, doncs n'hi haurà algunes de dir, doncs jo vaig comprar i n'estic content, però probablement també va fer tota una sèrie d'accions que amb nosaltres les hagués pogut fer de forma més còmoda i probablement millor, diguéssim, no? I potser haguéssim trobat un millor pis. Però segur que també hi ha molta gent que ens escolta que ho recorda com un petit calvari, un comprapís, no? I amb una situació angoixant, i amb córrer amb pressions per l'altra part, amb haver de discutir les condicions d'una hipoteca que tampoc has fet mai, doncs imagina't que un professional que hagi fet això moltíssimes vegades, doncs sàpiga com filtrar el mercat, com arribar a pisos que no estiguin també sempre l'idealista i el fotocassa, negociar el preu, que en el moment que, mentre jo estic negociant el preu, doncs, un advocat especialista en dret immobiliari està fent una due diligence del que compraràs, un arquitecte ho mira des de la seva visió a nivell tècnic, hi hagi un informe de veïns, que el tema de veïns pensa que deixem de comprar un de cada 5 pisos que tenim intenció de comprar, un 18%, no els comprem perquè a l'hora d'esbrinar qui viu en aquella finca i quina situació hi ha, desaconsellem la compra perquè és el motiu de venda. I totes aquestes coses per un particular està lluny de poder-ho fer i a certa velocitat.
M'ha fet gràcia, ara tu crec que has citat a l'idealista o a Fotocasa, no? Però vaja, al final l'idealista, Fotocasa, no sé quin pot venir més, Habitaclia, no? Algun així que són grans, un quan està buscant pis acaba tenint la percepció que els únics pisos existents són aquests i que per tant tothom està mirant els mateixos pisos.
És que amb un alt percentatge és cert això, eh? És així, en els portals més famosos, per dir-ho d'una forma, els que han dit, són on està la majoria de les coses, o on acaba la majoria dels productes, dels pisos. La gràcia està intentant anticipar-te, diguéssim, no? Sí. Comprar-lo amb un altre preu, perquè també qui està buscant ho sap, que està mirant i de repente li envien un missatge i aquest pis ha baixat 50.000 euros. Sí. Doncs pensa, ostres, això deu ser una ganga. Doncs no, potser estava 100.000 euros cara i no, només n'ha baixat 50. Però hi ha més de 20 portals i potser el teu pis, el que estàs buscant, està al Mil Anuncios, que allà s'hi venen rentadores, una moto i també hi ha algun pis, no? Doncs nosaltres el que proposem és que s'ha de mirar tots els portals tots els dies mentre estàs fent el procés de compra, encara que sigui pesat. És una feinada, sí.
Però... Comprar pis és una feina o tu has de prendre pràcticament com una feina?
Totalment, totalment.
Bé, per tu és evident, eh? Ja parlo en general per qui el busca, no. Diguem-ne.
Està clar, per mi és evident que ho és des de fa molts anys, no? Però aquest procés, per particular que el passa, és una feina. I s'ho ha de prendre com una feina i preparar-se per veure com fer aquesta feina, o l'altra opció que té és contractar algú que ho faci per ell. Però anar una mica per inèrcia és fer és que les coses acabin com acaben moltes vegades, que és amb frustració, i dir, ostres, què hem fet, no? Ja hem comprat, no hagués comprat això, i poca broma que només el fet de comprar has pagat un 10% d'impostos, vull dir que no tens una marxa enrere fàcil, de dir, ja ho venem i ja està.
Ha canviat molt el mercat immobiliari des de l'entrada d'aquests inversors més o menys grans, professionalitzats, diguem-ne, no? que entren a competir en un mercat on a vegades doncs això, no? Hi ha aquest particular, aquesta família, que senzillament, escolta, em tinc un pis i no ho sé, hem tingut un fill o una filla o dos fills o dues filles i necessitem una habitació més i ens posem nosaltres amb la nostra bona fe a buscar un pis, no? En un mercat on hi ha tot aquest món cada cop més professional.
Sí que hi ha aquesta competència que realment davant d'aquesta circumstància el que comença se sent una mica David contra Goliat, diguéssim, no? Però això, Pol, no és d'ara, eh? Vull dir, això sempre ha estat. Ara què passa? Que estan les coses amb uns preus i se'n parla molt i els mitjans afortunadament ho sap fer ressò, que sembla tot més complicat, però sempre ho ha estat. El que passa que de debò que hi ha moltes coses que abans i ara que depenen del comprador, de fer les coses pas a pas, i ho té molt més senzill. No dic que ho tingui fàcil, perquè fàcil t'asseguro que no ho és, però ho té possible, que tal com ho enfronta molta gent, és que és impossible que compri bé, impossible.
Perquè hi ha una gran pregunta que es fa molta gent quan han de comprar un pis, no? Que és quan estàs molt a prop de prendre la decisió, que és quan és el moment de dir... Sí, no? És a dir, quan deixes de mirar i dius, no, és que això que he vist és que serà aquest, i no aniré més enllà, no? Perquè segurament també és una de les coses que costa més enllà dels qui es puguin precipitar. Potser algú no diu, pam, i s'equivoca o no, perquè té un, no sé, entra en un pis i decideix que és aquell i que ha de ser en aquell moment, no? Però moltes vegades una de les coses que més costa és quan estàs mirant, no dir, i vaig a veure aquell mes, i un mes, no? És quan ho atures, és a dir,
Sí.
La compra, quan l'has de decidir?
Abans d'anar a veure el pis, abans de posar-te a veure pisos. Primer s'ha de comprar a la ment i després s'ha de comprar la realitat. Primer has de decidir què vols, com ho vols, com ha de ser aquest pis, visualitzar-lo fins i tot, i saber si surt que tens la possibilitat de comprar-lo i de forma immediata, que aleshores no hauràs de començar a anar de banc en banc, sí, o anar a la família, vull dir, tot això, tot comença abans, diguéssim, no? Però la llista de desitjos que sé ha de ser coherent amb el que pots pagar i vols pagar, que no necessàriament que ho puguis pagar vol dir que ho hagis de pagar. Sí. Pots i vols pagar-ho amb els desitjos i les necessitats. I això es fa sobre el paper. És a dir, si això ho trobo, ho compro. Doncs la decisió ja l'has pres abans sense pressions d'immobiliaris ni pressions de res. És claríssim. Si ho trobo, ho compro. I en el moment de trobar-ho, no hi ha més. No té sentit seguir buscant. Tot això tot comença abans, com et deia.
El Jordi Clotet és assessor immobiliari, és cofundador de Nexitum, una persona que fa molts anys que coneix molt i molt bé el sector i que ajuda a la compra de vivendes, que ara acaba de publicar un llibre que es diu Les 7 puertas para comprar tu vivienda, i Acertar aquest matí ens ha acompanyat aquí a Radio Estel. Ha sigut un plaer. Jordi, molta sort i gràcies.
Moltíssimes gràcies i felicitats pel dia de la ràdio.
Moltes gràcies. Que vagi molt i molt bé. Passen, mira, pràcticament 5 minuts del punt de les 9 del matí. Obrim el temps de tertúlia aquí a Ràdio Estel avui amb la periodista de La Vanguardia, Sílvia Angulo, amb el periodista de Política al Periódico, el Xavier Barrena, i amb el periodista i delegat de la CN a Madrid, en Roger Pidacabanyes.
Si se t'acaba la bateria al mòbil, ella segueix. Si t'apugen la subscripció, ella hi és. La ràdio mai s'atura i sempre la tens a prop. Celebra el Dia Mundial de la Ràdio a Ràdio Estel.